Què faríem sense el cinema? No podríem pas viure i, a més, penseu que a l'estiu i quan fa tantíssima calor, com és el cas, els cinemes són refugis climàtics per excel·lència. Un divendres més tenim amb nosaltres el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca per presentar-nos les estrenes d'aquest cap de setmana. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
De fet, tenim un blockbuster, dos blockbusters sonats, un d'espanyol i un de Hollywood. Per tant, no ens podem queixar, eh?
Sí, sí. Sens dubte, potser més el de Hollywood és l'ideal per passar una tarda acalorada amb les sales de cinema i acompanyat de crispetes, però l'espanyol, sens dubte, és d'aquelles pel·lícules que portaran a les famílies en massa a les sales un altre cop.
Doncs comencem. Amb quina pel·li?
Padre no hay más que uno, 5, Nido repleto.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapes con la cena.
Buenas tardes. ¿Usted quién es?
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuelo.
Señora, eche el pestillo.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo. ¡Ese culete!
Verano loco, sí, verano tú.
La niña canta como el culo.
¡Ah! ¡Voy a contarlo en TikTok!
¡Ah! Dani, ¿qué haces?
Yo le rezo a Dios durante una semana. Si en ese plazo me consigue el patinete, hago la comunión.
Esto es un fraude.
Queríamos daros la invitación del cumple de Chloe.
Pero es que este es el día de Paulita.
Pues a ver quién va a vuestra fiesta.
Te la han colado.
Que yo quiero ser padre joven.
¿Pero qué vas a ser tu padre? Si el otro día te dejamos a Paquito un rato y le devolviste traumatizado.
Es que ni parpadea.
Paquito.
Esto es un regalo para ti y tus hermanos.
¿Qué haces?
Madre mía, qué vergüenza.
Torna Santiago Segura i la seva exitosíssima saga familiar amb aquest capítol 5 de Padre no hay más que uno.
Sí, sí, un capítol 5 que diuen que ja és l'últim. Després estarà per veure què és el que voldrà fer, si voldrà tornar a portar a la pantalla José Luis Torrente, en una època on clarament Torrente és una pel·lícula que ja no es podria fer, perquè per sort hem evolucionat molt com a societat.
Sí, sí. Seria ranci ara de nassos, eh? Ja ho era, però ara
sí, sí.
No sé si tindria l'aprovat.
Sí, sí. Doncs bé, mentre no se sàpiga què fa, doncs estrena aquesta cinquena part de Padre no hay más que uno, que, bueno, que parla de que bueno, alguns pares doncs, tenen la síndrome del niu buit quan els fills s'independitzen i deixen la llar. Doncs en aquest cas és tot el contrari, és una casa d'on no se'n vol anar ningú i bé, i tenen com la síndrome del niu ple, que és que ningú vol marxar de casa ni vol independitzar-se, perquè bueno, tenen acoblats a casa amb la parella de la filla gran, o sigui, és un matrimoni que té 6 fills, i tenen acoblats a casa la parella de la filla gran, la consogra, els dos, o sigui, el pare d'ell la mare d'ell i el pare d'ella, els dos, els
nòvios, com es diu? Nòvios o nòvios, no?
Bueno, no, els cunyats tenen acoblats.
També cunyats.
Sí, sí, cunyats i, a més, doncs, una criada que ja no sap què fer amb tantes boques que alimentar, que sembla allò el camarote dels germans Marx.
Totalment.
I bàsicament la cinquena part se centra en això, en una nova entrega que demostra doncs, que Santiago Segura i la seva guionista, Marta González de Vega, amb qui ha coescrit totes les parts de la saga, que per cert cada entrega ha sigut la pel·lícula espanyola més taquillera de l'any que s'ha estrenat.
I ho tornarà a petar, no?
I ho tornarà a petar, sí.
Perquè, som així.
Sí, sí, perquè tenen un públic molt fidel, justament.
També en sap, perquè l'estrena a l'estiu.
Sí.
En un moment propici.
Sí, sí, en un moment on tots els nens estan de vacances, doncs és el moment d'anar a portar les famílies al cinema i estrenar aquestes pel·lícules.
Repetim els clichés de sempre, no? La sogra, el cunyat, la cunyada, el sogre...
Sí, la família, l'humor blanc, però bueno, però és això. Però llegia avui que això que Segura i la seva guionista saben que és el que li agrada amb el seu públic, o sigui, s'inspiren en tot allò que veuen de la vida, com surten els nens de l'escola, com són les festes d'aniversari infantils, com són les cues pels concerts de les fans de la Taylor Swift, que es veu que això també té la seva presència aquí. I, bueno, i sobretot buscar uns bons actors, Loles León, Carlos Iglesias, Leo Harlem, Però aquí, sens dubte, aquí es veu que se'n surt amb aquesta cinquena part, és Toni Acosta, que interpreta amb la dona de Santiago Segura.
També la Sílvia Abril, oi? Repeteix?
Sí, 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 crec recordar que sí.
Un paper més petit.
Sí, sí.
Doncs ja tenim aquí, Padre, no hay más que uno, un clàssic de l'estiu, que, com deia Miquel, segurament serà la pel·li espanyola més taquillera. Tenim una altra pel·li, l'altre blockbuster.
Sí, Fórmula 1, la pel·lícula.
¿Te gusta ser directo?
Como una aguja y sin anestesia.
¿Por qué estás aquí, Sonny? Cuando te miras al espejo, ves a un rudo y atractivo vaquero de la vieja escuela que no acepta órdenes y que va a su bola, ¿eh? Un lobo solitario. Pues presta atención. La Fórmula 1 es un deporte de equipo, siempre lo ha sido. Escuchad, dejemos esto claro. O conseguís un milagro o nos quedamos todos sin trabajo.
Sin presión.
Ninguna.
La pregunta es, ¿por qué Sonny Hayes ha vuelto a la Fórmula 1?
Me parece magnífico que Apex dé oportunidades a los mayores.
Te preocupa que sea más rápido.
Te equivocas si crees que soy un jovencito sumiso que hinca la rodilla ante el veterano.
Aquest veterà és Brad Pitt.
Sí, sí, Brad Pitt, que això sí, deixant-ho clar ja des del bon començament, no té el bé, sí, sí que el seu carisma omple a tots i cadascun dels plans de la pel·lícula, però no té l'energia que podria portar en aquest cas un Tom Cruise. Però tot i així es veu que sí, que el seu carisma impregna la pantalla.
Tothom l'està comparant amb Tom Cruise perquè s'està comparant molt aquesta pel·lícula amb Top Gun Maverick, que protagonitzava Tom Cruise, no? Darrere hi ha el mateix director i part de l'equip.
Sí, sí, el mateix director i el mateix productor, Jerry Bruckheimer, el productor també de Pirates del Caribe. Doncs van començar a pensar en aquesta pel·lícula, crec que durant el rodatge de Top Gun Maverick, i crec que s'han gastat com 300 milions de dòlars en fer-la.
Una borrada.
Sí, sí, una autèntica borrada, que a més, òbviament, s'han estalviat estrenar-la directe a streaming, perquè aquesta pel·lícula s'havia de veure en una pantalla ben gran. I perquè, clar, aquí ja darrere és Apple, també, a més de Jerry Bruckheimer. I bé, i doncs és la història d'un pilot que es diu Sonny Hayes, que va ser el fenomen més prometedor de la Fórmula 1 a la dècada dels 90, però un accident que gairebé acaba amb la seva vida el va forçar a retirar-se. I bé, i anys després, el propietari d'un equip amb problemes, que és Javier Bardem, el contacta amb ell perquè salvi l'equip de fer fallida i ell torni a ser el millor del món.
El tràiler m'encanta, el paperot de Javier Bardem.
Sí, sí, aquí es veu que, bueno, com sempre, i com quan va fer Dune parte 2, es nota que s'ho està passant de faula. I bé, i bueno, bàsicament d'aquesta pel·lícula es destaca que les seqüències d'acció són absolutament espectaculars. És a dir, si tu vas a veure una pel·lícula d'acció, vés a veure aquesta, perquè això, les seqüències d'acció són absolutament genials. Després la trama es veu que no està tan a l'altura, però poc importa, perquè aquí el que pesa realment són les seqüències de curses amb autèntiques virgueries visuals.
Diu Fotogrames que el millor és reviure l'emoció de l'espectacle de la Fórmula 1 en gran, al cine, el que deia el Miquel, pantalla gran per anar a veure F1, la pel·lícula. És el blockbuster de l'estiu?
Jo et diria que...
No?
Jo m'esperaria que s'estreni Superman, per exemple. Vull dir, bueno,
competiran.
No, Superman serà un dels blockbusters de l'estiu. També, bueno, clar, Jurassic World, la setmana que ve.
Setmana que ve ja.
Sí, sí, protagonitzada per Scarlett Johansson, s'estrena dimecres que ve.
Doncs es disputaran el podi.
Sí, sí.
Estaran a frec a frec, eh?
Hi haurà bastanta cosa, sí, sí.
Entreteniment pur i dur, que s'ha de veure a la pantalla gran, i escolta, que s'agraeix que hi hagin blockbusters, que hi hagi entreteniment d'aquest nivell, per què no?
Sí, sí, i tant. Sempre són necessàries propostes d'aquest estil.
Més pel·lícules.
Megan 2.0.
Sí, soy yo. Qué sorpresa, lo sé.
Mi proceso de crecimiento personal ha estado plagado de decepciones. Pero estaremos de acuerdo en que mi mayor error fue preocuparme demasiado.
El mayor error que cometiste fue matar a 4 personas y un perro.
A ver, voy a deciroslo clarito para que lo entendáis. No soy la única robot asesina. Amelia es más fuerte de lo que imagináis. Y va a ir a por cualquiera que pueda detenerla. Incluida tú, Gemma. Y ya sabes, un rollazo. Para llegar a ti, matará a todos tus seres queridos. Incluida Katie. Pero Amelia ha pasado por alto algo. Os doy una pista. Aquí solo hay sitio para una robot asesina. Solo lo voy a disfrutar un poquito.
¿Por qué quieres ayudarnos después de lo que te hicimos?
Me programaron para proteger a Katie. Ella es lo único que me importa.
Supongo que soy tu oportunidad para redimirte.
El tràiler es promociona d'aquesta manera. Zorra contra zorra. Robot sí. Contra robot, zorra contra zorra.
Sí, sí, sens dubte és una de les gambarrades d'aquest estiu. La primera ja era una autèntica gambarrada amb la protagonista, una robot assassina cantant Titanium de Sia. Vull dir que en aquesta ocasió, doncs, bueno, la primera va ser un autèntic fenomen de taquilla. Era una pel·lícula que havia de la saga Muñeco Diabólico, o el Chucky, per fer-nos una idea. I bé, i això, i es va ser un autèntic fenomen, sobretot gràcies a TikTok, perquè es va fer una gran campanya publicitària, i immediatament es va donar llum a una seqüela que apuntava que si la saga continuava, doncs seguiria una mica en aquesta línia de Muñeco Diabólico, i tot el contrari, o sigui, han girat del terror a l'acció. O sigui, és una seqüela que és una comèdia d'acció, que gira una mica al voltant, bueno, que gira una mica al voltant de lo que era Terminator, amb aquell robot que a la primera entrega és dolent i a la segona és bo i vol protegir, en una entrega on bàsicament es veu que bueno, una empresa ha robat la tecnologia amb la qual es va crear la nina assassina de la primera pel·lícula, i bé, amb el futur de la humanitat penjant d'un fil, decideixen ressuscitar amb la nina de la primera pel·lícula, que al final acaba destruïda, i fer-la més forta perquè pugui lluitar contra aquesta intel·ligència artificial.
És malparida, però t'hi encarinyes d'alguna manera, no? Només amb els 2 minuts de tràiler?
Sí, sí, té el seu carisma. I això, i bàsicament, doncs bé, es veu que l'argument és una mica, com dir-ho, una mica confús, una mica funcional, però es veu que tu passes pipa perquè és una bomba d'entreteniment pur. Comèdia d'acció molt entretinguda, amb referències des de les pel·lícules de Steven Seagal fins a Missió Impossible passant per Sol en casa, i és el, bueno, diuen que és el més semblant a una pel·lícula de sèrie B que pugui aparèixer per ara per cartellera.
Darrere hi ha el segell Blumhouse, però no parlaríem de terror pur i dur aquí.
No, és més això, és més sèrie B, comèdia d'acció.
I amb un punt de denúncia social respecte als perills de la IA,
sí,
les màquines...
Sí, sí, sí. Té com una mena de discurs sobre com d'alguna manera se'ns han anat de les mans el tema de la intel·ligència artificial.
És la gambarrada de l'estiu, Megan 2.0. Tenim altres històries.
Ramon i Ramon.
El Ministerio de Salud ha presentado nuevas cifras oficiales. Confirmó cerca de 37.000 contagios.
No, él, tú que
estás en tu mochila.
No, y tú estás... Bueno, yo me tengo encantado.
Ramón.
Ramón, ¿no?
¿Ah?
¿Tendrás un saco de dormir o una colchoneta o algo que me puedes dejar mientras veo cómo organizarme? Esto es histórico. Nos hemos liberado de la vida ordinaria.
Bueno,
hasta mañana. Tía, para. ¿Qué haces, tío? No, ¿qué haces?
Necesito pedirte un favor.
¿Qué quieres?
Acompáñame a mí a llevar a mi padre.
Ramón. Ramon i Ramon, cinema independent produït pels germans Almodóvar.
Sí, sí, correcte. Aquí ja és una coproducció entre Perú i Espanya. I qui hi ha al darrere doncs, és el DCO, amb el consegüent cameo d'Agustín Almodóvar, en una història que, per la qual, a més s'ha comptat amb la presència d'Álvaro Cervantes com a coprotagonista, que gira al voltant d'un home que rep les cendres del seu pare en un paquet durant el confinament per la pandèmia de Covid, perquè té lloc durant el coronavirus. I bé, i bueno, coneix amb un altre home que es diu Mateo, just després de tallar amb la seva parella, i malgrat les diferències doncs, sorgeix una connexió que els porta a qüestionar-se, i llavors aquest home, Mateo, que és Álvaro Cervantes, decideix acompanyar el Ramon en un viatge per llançar les cendres del pare Huancayo. Llavors, doncs bé, doncs, bàsicament tracta diversos temes, com neix una amistat, com bueno, el record d'un pare mort, les cendres de les quals acaba de rebre el fill, justament, la importància del folklore local, perquè es veu que apareixen algunes de les festes que tenen lloc allà a Lima, però sobretot és destacable pel retrat que es fa del seu protagonista i el seu món interior, que està completament esquerdat per la mort del pare. És una road movie i és la nova pel·lícula d'un director peruà que es diu Salvador del Solar, que va debutar amb una pel·lícula que es deia Magallanes fa uns anys.
Una road movie que permet mostrar la bellesa dels paisatges del Perú només amb el tràiler. Ja n'ets conscient, és aquesta mirada també propera, intimista, que fan a la vulnerabilitat masculina. I si hi hem de posar un però, és el ritme, que és lent.
Bueno, és una pel·lícula autoral, és normal que sigui més pausada.
Seguim amb pel·lícules diferents. De fet, avui hi ha un primer bloc i un segon. I què més proposes?
Volver a ti.
¿Tú tienes algo que celebrar, Marí?
Ya puedo comer cilantro.
¿Ya puedes comer cilantro?
Se merece un brindis doble, digo yo.
¿Otro brindis?
Salud, salud.
Ha sido a gusto.
Ya sabes cuándo te vas de casa.
En cuanto hayamos hablado con las niñas.
Ya, fue lo que dijimos.
Esa era la idea.
Buenos días.
Mía.
¡Pásame la balde!
Voy a buscarte el entrenamiento.
¿Vas a traernos algo de picar?
Claro, llevo correría.
Genial.
Pásalo bien en el cole.
Adiós.
Chao, chao.
¿Ane?
Ane. Hola, Ane. ¿Me oyes? Ane, has sufrido un ictus. Me temo que quedarán secuelas.
Ramon i Ramon era una coproducció peruano-espanyola i Volver a ti és una pel·lícula danesa.
Danesa, correcte, sí. Sobre una parella doncs, que, bé, decideixen separar-se, però de sobte ella té un ictus i bé, i queda paralitzada de mig cos i bàsicament doncs, el marit s'ha de quedar per cuidar-la fins que estigui del tot recuperada. Ells no volien donar la notícia de la separació als seus fills encara, i justament doncs, aquest revés els obliga a tenir una mica més de convivència. Amb una pel·lícula on es veu que qui se surt totalment, que fa una interpretació extraordinària, és l'actriu protagonista Trine Dyrholm.
Danesa.
Danesa, amb qui vam veure amb una pel·lícula que vam projectar fa no res, que es deia La xica de l'aguja. Aquesta pel·lícula és d'alguna manera un mirall en el qual es poden veure reflectides milions de dones que, separades després d'una infidelitat, doncs veuen com se'ls obliga a ser la millor mare pels seus fills que corren al seu càrrec.
I, curiosament, està basada en un curt d'Elisabel Cuixet.
Ah.
I en la directora danesa ha agafat aquest curt i ha desenvolupat i ha estirat la història. I l'última proposta?
A la deriva.
Pel·lícula molt i molt especial, aquesta.
Sí, sí, molt experimental, però és l'última pel·lícula d'un dels directors més importants del cine contemporani, que és Jia Zhangke, director de Naturaleza Muerta, amb la qual guanya el Lleó d'Or a Venècia, i The Wall, que també és molt aclamada. la seva pel·li més coneguda és Un toque de violència, però en aquesta ocasió és ha fet una pel·lícula que va presentar concurs a Cannes l'any passat i amb la qual repassa els últims 20 anys de la història de la Xina fins a l'època de la Covid, i alhora doncs, també ho fa a través de la seva trajectòria com a cineasta, remuntant algunes de les seves pel·lícules, a les quals inserta nous fragments. I no és del tot un documental, perquè hi ha una història de ficció, hi ha una història d'amor, i tu envelleixes amb els protagonistes, per això se l'ha comparat amb Boyhood, perquè com és una pel·lícula rodada al llarg de diversos anys amb els mateixos actors...
Del 2001 al 2022.
Sí, sí. Doncs d'aquí la comparativa amb Boyhood de Linklater.
Diu Variety que és un retrat fonamental de la Xina moderna. Mm-hmm. Diuen d'aquesta pel·lícula de La deriva que és una obra abstracta, complexa, profunda i amb un públic molt específic i que guanya amb la revisió, que té moltes capes i si hi tornes vas descobrint nous matisos.
Sí, sí, és una gran pel·li. Potser pot desconcertar fins i tot amb aquells que ja coneguin la filmografia del director, però sens dubte, de totes aquestes autorals que hem comentat, és la millor.
Aviam, el tràiler no hi ha ni una sola paraula.
No, no.
Són 2 minuts
no,
i tot és imatge i música.
Sí, sí, s'ha venut només amb les imatges de la Xina.
Que t'enganxa, eh? T'enganxes, perquè vas veient com un calidoscopi de la Xina actual, moderna, d'aquests 20 anys, i la veritat és que t'enganxa.
Sí, sí, té unes imatges d'autèntica bellesa, sens dubte.
Miquel, acabem tafanejant la cartellera de la Sesí i del Kubrick, i si tens data per alguna d'aquestes pel·lícules, doncs la llences.
Sí, doncs, bé, doncs... Padre Noi Más Que Uno 5 ja està en cartellera, es va estrenar ahir, per tant ja la teniu en cartellera des d'ahir mateix al Kubrick. I Fórmula 1 es podrà veure al Kubrick a partir de divendres que ve, dia 4 de juliol. I res, us esperem avui, aquesta setmana... Avui a la Sesí, a les 9, última sessió d'Orgullo i Prejuicio. Bé, sessió única d'Orgullo i Prejuicio, avui a les 9.
Esteu projectant Jane Austen, no?
Sí, estem fent un cicle en homenatge a la Jane Austen quan es fan 250 anys del seu naixement. I per això fem avui aquesta i després al cap de setmana la comèdia romàntica Jane Austen arruïna mi vida, que vam comentar el mes passat.
Aquesta és una estrena recent.
Sí, sí, estrena recent. I el Kubrick, doncs, us esperem en Padre Noi Más Que Uno 5. I el dilluns, amb la gala del Premi Bogart a l'Emma Vilarasau i la següent projecció de Casa en Flames, després d'haver fet una mica de xerrada amb el presentador Biel Durant.
Encara hi ha opció de reservar entrada?
De moment, en principi, encara queden entrades, no s'han esgotat. O sigui que si algú vol anar-hi, que parli ara o calli per sempre.
Dilluns a les 8?
Dilluns a les 8, correcte.
Dilluns a les 8, amb l'Emma Vilarasau... De tu a tu, de prop. Una pregunta. F1, la pel·lícula, Padre Noi Más Que Uno, quant temps podeu aguantar-les a la cartellera?
Doncs de moment una setmana està previst.
Només una setmana?
Sí, sí, de moment Padre Noi Más Que Uno aquesta setmana potser es podria recuperar, però venen coses molt importants ara. Ve Jurassic World, ve Helio, la nova de Pixar, ve Superman. Vull dir que al final només tenim una pantalla i estem fent tot el possible.
Doncs no va la badar. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Fem un darrer repàs a les notícies del Penedès en xarxa. Vilafranca celebra el reconeixement com a vecint del Drac amb un acte multitudinari. Ahir a la tarda tenia lloc a la plaça Jaume I l'acte El Drac, Patrimoni Viu, per commemorar la declaració del Drac com a bé cultural d'interès nacional que es va fer efectiva el passat 30 de juliol. L'acte va ser multitudinari i va permetre fer una fotografia panoràmica amb els diferents elements vecint que hi ha a Vilafranca. La Basílica de Santa Maria, el Palau Reial, ara el Vinceum, el Palau Baltà i el mateix Drac. A més d'oferir una actuació de lluïment molt esperada per tot el públic que omplia la plaça. Per la selecció com a bé cultural d'interès nacional es tenen en compte criteris de valor etnològic, històric i artístic. Altres trets excepcionals d'aquest tipus de béns són els relacionats amb la simbologia i el lligam sentimental i identitari de les poblacions vinculat a les tradicions ancestrals. Després de 7 anys d'aturada, aquest diumenge torna al Fira Mercat de Sant Pere Molanta. La primera de les activitats és un esmorzar al centre als Quatre Vents a partir de les 9 i fins a 2:15. A les 10 s'ha programat l'obertura de les parades d'artesania i l'inici de les demostracions d'oficis com ferrer, vidrier o cistelleria. També es programen tallers de ceràmica, costura, concurs de dibuix i un circuit de ponis. Des de les 11 i fins finalitzar la fira romandrà obert l'espai de degustació de vins, caves, escomolles, mosos i altres productes de la zona. També hi haurà música en directe amb l'actuació del grup L'Àlia, format per dues veus i una guitarra. A 5:45 de la tarda es preveu l'acte de lliurament dels premis del concurs de dibuix i a les 6 la presentació de l'espectacle de titelles de faula de Teatre La Guilla. Per acabar a les 7 se servirà una xocolatada. El cicle Perifèria Cultural programa actuacions a la Bisbal, al Montmell i Banyeres. El cicle Perifèria Cultural 2025 deixarà 3 actuacions al Baix Penedès en el que suposarà el retorn a la comarca després d'un any d'absència. Aquesta és una proposta que defuig el model de macrofestivals i busca apropar els concerts a pobles o comarques allunyades dels grans centres urbans. Alhora, el Perifèria combina les actuacions musicals amb propostes gastronòmiques que elaboren productors del territori. Al Baix Penedès, les actuacions programades es faran el 13 de setembre a la Bisbal, el 4 d'octubre al Montmell i el 12 d'octubre a Banyeres del Penedès. Tota la programació del cicle es pot consultar a la seva pàgina web. I acabem explicant-vos que el proper dimecres 2 de juliol arrenca una nova edició del cicle de l'estiu de l'Índex, un certamen adreçat als joves i que en l'edició d'enguany presenta un cartell que proposa 3 cites musicals, totes en dimecres. L'estrena serà amb el concert de Remei de Cala Fresca, el dia 9 serà el torn de Chloé i Lluc tancarà el cicle el 16 de juliol. Totes les actuacions seran a les 10 del vespre al pati de l'Índex. I fins aquí aquesta informació que ens comenten també que l'estiu de l'Índex celebrarà la seva 37a edició i es tracta d'una veterana aposta de la Regidoria de Joventut per programar espectacles i música específicament per a joves.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 12:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès.
Acabarem el programa d'aquest divendres amb dues propostes de la gent del detall. La primera ens porta cap a Calafell, on ja ha començat la Festa Major de la Platja. Per conèixer el programa i totes les activitats, tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, comencen les festes majors i, com bé deies, una és la de Calafell Platja i per explicar-nos-ho tot plegat m'acompanya la Mònica Trapat, ella és regidora de festes de l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia, Mònica, com estàs?
Hola, bon dia.
a tope, que vau començar aquest dimecres ja amb aquesta festa major de la platja. Vosaltres us passeu més de mes i mig de festes.
Sí, la veritat que des de, bueno, des d'aquest mes a finals de juny, doncs fins a final de setembre, doncs hi han més de 200 activitats programades, però clar, també són mesos doncs que tenim totes aquestes festes majors d'aquí del municipi de Calafell i clar, són moltes activitats, són tres festes majors, dinamitzacions del nucli antic, de Segur, de la platja, doncs clar, imagina't, no? Són moltes activitats programades. I aquest any doncs hem tingut a l'Anna Casella Tetes, que bueno, és una professora que és d'aquí de l'institut i és Camí de Mar, i és filòloga catalana i professora d'aquí del municipi, i ella és la que ha donat el tret de sortida amb aquest pregó aquí a Calafell Platja.
I a partir d'avui, tot i que ja porteu un parell de dies, a partir d'avui non-stop a tot
sí,
arreu.
Sí, ja, doncs, aquest cap de setmana ja és el més fort, no?, d'aquesta festa major d'aquí de la platja, i res, hi ha diferents activitats, sobretot, perquè sempre a les festes majors intentem doncs, que hi hagi per tots els públics, des dels més petits, sobretot turisme familiar, que és el que volem, no?, sobretot les famílies, una mica d'activitats per totes les edats. I res, es fan diferents activitats, sobretot pels petits, doncs el centre cívic, després hi ha espectacles, aquest divendres, per exemple, hi ha un espectacle itinerant per aquí, per la plaça Manila i pel voltant d'aquí dels carrers de la platja. Després tenim aquesta, doncs, aquesta típica entitat que tenim dels sardanistes d'aquí de Calafell, que durant tot l'any fa moltes ballades i, com no, doncs, la festa major. I després tenim un correfoc infantil. Sí? Tenim un correfoc infantil i després el de més grans. I després aquest any, com a novetat, doncs tindrem els concerts joves que es faran a la plaça Manila. Hi haurà dos grups de versions que ens acompanyaran els Aguacateques i els Brou, i després a la plaça Alcalde Romeu, a la mateixa hora, doncs tindrem l'orquestra Mongrins. Fem públic pels més joves i fem pels més grans. Llavors, doncs, a la plaça Alcalde Romeu doncs, tenim doncs, aquests grups, no? Sobretot l'orquestra Mongrins, que és molt,
molt
de fa
potent.
Molts anys, i fan el seu concert i després fan el ball. I res, i tot seguit doncs, continuarem aquest dissabte, que al final són els tres dies que estan més plens d'actes, totes les entitats doncs, fan coses, i res, tenim diferent, sobretot també tenim les visites aquestes que sempre hi ha des del Departament de Patrimoni, doncs aquestes visites al Museu Casa Barral, i després doncs, tot aquest grup d'esgangalats i paterols fan moltes activitats, fan moltes gincames, fan aquest típic concurs de ranxos mariners, doncs, que cuinen, sempre hi ha un guanyador, i res, com és a la platja, no? Doncs sempre fan aquest arrossejat, i res, directament doncs, tenim la trobada de Pati Català, amb la organitza doncs, Pati Català i Vela Llatina d'aquí de Calafell, i el dissabte doncs, ja és un clàssic, tenim aquesta cercavila tradicional amb totes les entitats culturals d'aquí del municipi. Sí, és un dia per lluir-se, és un dia doncs, que ens acompanyen amb tots aquests balls que han preparat durant tot l'any. I res, tenim doncs, el Drac Espurna, la banda de gralles i timbals de Calafell, els capgrossos de Calafell, Unió Artística, el ball de panderetes, el ball de bastons, el ball de gitanes, tirintinaires... Bueno, ja ho saps tu, que totes les entitats culturals que tenim aquí al municipi.
I tant, que sí.
I després tenim una cercavila gegantera on hi són la colla gegantera de Calafell i gegantons, que també la Bota, també és una entitat que tenim aquí al municipi, que aquest any a la Candelera van estrenar una parella de gegantons. I després totes les colles convidades geganteres que venen d'altres municipis, que ens acompanyaran doncs, a fer el lluïment d'aquesta festa major de la platja. I després doncs, seguim entitats com corals, no?, que tenim aquí a Calafell, que és el cor Orfeo Calafellem, que cada any doncs, fan aquests concerts de festa major. I a les 11 de la nit, el típic piromusical, que ens acompanya aquí a la platja de Calafell. I després tenim a l'Alcalde Romeu, aquest concert amb dos grups de versions, que és Yo Suspende GB i La Prolevant, que la veritat que són dos
potents.
Grups molt potents, agraden molt a la gent. L'any passat els vam tenir al poble i aquest havíem tornat a repetir perquè porten un públic molt maco i agraden molt a la gent.
Molt vuitantero,
I res, i acabarem...
Molt vuitantero.
Sí. Al final hem de posar també una música doncs, que per tots els públics, no? També. I res, acabarem doncs, aquest diumenge 29 de juny, amb unes matinades, amb els grallers, que venen també convidats d'altres municipis, que això ho fan els Esgangalats i Paterols. Després hi ha l'esmorzar popular de Sant Pere, també amb aquest grup que organitzen ells. Hi ha altres activitats que es fan des de Patrimoni. I com no, com a dia de Festa Major, que és aquest 29 de juny, doncs es farà a l'Església de Sant Pere, l'ofici de Festa Major, en honor a Sant Pere. I tot seguit tindrem aquesta cercavila del Pa Beneit, sí, que ens acompanya, com no, cada any, el dia de Festa Major. I també doncs, la bota de Calafell, que és aquesta entitat, doncs, repartirà els clavells i faran aquesta cercavila per la zona de la platja. I després ja continuem ja amb tot el... Bueno, ja tot migdia fins la nit, doncs tenim aquests Esgangalats i Paterols, que són molt potents,
sí,
que porten molta Festa Major als carrers, omplen tots els carrers de la platja amb tots els colors d'aquí dels nuclis, diferents nuclis d'aquí del municipi, i tindrem aquest vermut de Festa Major. Després hi haurà un acte de la hissada de la bandera blava del 2025, tindrem l'exhibició del nostre bot salvavides d'aquí a Calafell, que és una tradició,
sí,
que també farà la seva sortida a la 1 del migdia, i a les 5 de la tarda ja arriba doncs, aquesta benvinguda al territori Popet, que és on venen amb els tractors, els del poble, i venen els micalets. Llavors es fa la trobada de tots els esgangalats dels tres nuclis al nucli de la platja. I llavors hi ha una estirada de la corda entre els nuclis. També ens acompanyaran els nens del Vendrell, que faran una exhibició castellera. També tot això a la zona del Monument del Pescador i la plaça Manila. I llavors hi haurà una exhibició castellera, tindrem ballada de les Barrançaires de Calafell i el Marrocieres. I després, doncs, aquest any, per acabar, doncs farem un ball de Festa Major que es farà l'Alcalde Romeu també pels més grans, no? Amb l'orquestra ens acompanyarà l'Orquestra Mediterrània. I res, durant tota la tarda des del migdia, aquest grup d'Esgangalats i Paterol doncs ompliran la platja dels tres colors, no? Que són el blau de la platja, el verd del poble i el vermell de Segur. Llavors, doncs, tota la tarda hi haurà activitats, hi haurà exhibicions dels castells i, bueno, i acabarem doncs, aquesta Festa Major de la platja amb el ball de Festa Major aquí a l'Alcalde Romeu.
Molt potent, eh? Molt potent tot el programa que teniu. Igualment, com clar, els 10 minuts que tenim passen molt ràpid, ens atem a tothom que vulgui veure tots els actes i les hores, que vagin a www.calafell.cat o www.visitcalafell.cat perquè ho vegin tot plegat, si volen saber horaris. I Mònica, jo t'enceto d'aquí dues setmanes perquè m'expliquis que hi ha més festes. Començarà la Festa Major del poble, si no m'equivoco.
Sí, ara estem en plena Festa Major de la platja i el dimarts 15 de juliol comencem la Festa Major del poble. També dir-te doncs, que el proper dia que parlem doncs, t'explicaré perquè també tenim una marató de salsa aquí al Port de Segur. Hi ha diferents activitats que també es fan des del Departament de Joventut. També, bueno, també doncs, hi ha diferents activitats. I si vols doncs, recordar-te doncs, que tenim aquest programa,
sí,
tenim aquest programa que és un llibret que sobretot a la gent gran li agrada molt tindre'l, no? Perquè amb aquest llibret tenim totes les activitats que comencen doncs, aquest cap de setmana de juny fins al final de setembre, que tenim la Festa Major de Segur de Calafell. Doncs aquí surten amb aquest llibret totes les activitats que el trobareu aquí al SAC, a les dependències d'aquí de la platja, a les dependències de Segur, el trobareu a les biblioteques, el trobareu al Centre Cívic del Port de Segur també. O sigui que aquest llibret ja avui ja s'han començat a repartir. Doncs qui vulgui arribar-s'hi, doncs que el demani. I si encara en queden, doncs el podran agafar i aquí dins dins d'aquest llibre doncs, trobaran totes les activitats que a la gent li agrada molt portar-lo i així veuen el que es fa cada dia.
I tant, fantàstic. Doncs, Mònica, ens escoltem d'aquí 15 dies i que vagi molt i molt bé aquesta festa major de la platja de Calafell.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A Vilafranca, del 30 de juny al 25 de juliol, se celebra l'Oci Estiu, una programació d'activitats de lleure educatiu i esportiu per infants, joves i famílies. Ens el presenta la regidora d'Educació, Esports i Turisme, Gemma Romeu. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Oci Estiu no és un casal d'estiu.
No.
Què vol ser?
Doncs mira, l'Oci Estiu el que vol ser és una proposta d'activitats de lleure, de lleure educatiu i també inclusiu i de qualitat, totes les tardes de juliol. És a dir, són activitats de tots els àmbits, tant culturals com esportius, com aquàtics, com a la biblioteca, com a l'aire lliure, que puguin, doncs, tots els nens i nenes de Vilafranca, que puguin, doncs, en aquest cas, aprofitar-se. Aquí el que volem és, sota del paraigua del Pla Educatiu d'Entorn, no?, amb aquesta idea d'aquestes activitats per afavorir aquesta equitat, no?, al final, amb l'educació, el que s'ha buscat és que els diferents departaments que ja feien coses a l'estiu enfocat a aquests nens i nenes, doncs vam dir, per què no, ho posem tot sota del paraigua d'oci estiu, i així doncs hi cauen aquestes activitats, no?, del L'H2 Oci, de l'Oci Tardes, de la biblioteca, de l'Oci Lliure, del Debat Abat i també doncs, les activitats de la nau. I és una manera d'enxarxar, però també d'ordenar totes les activitats que fem el juliol i així doncs arribes d'una forma més, el que dèiem, ordenada a la família. No?
I també és més fàcil fer la difusió i arribar a tothom, no?
Això mateix. El que vam fer és, abans de que s'acabés el curs, vam anar a les escoles, vam presentar un punt de llibre i amb el punt de llibre doncs, els nens i nenes tenien al darrere tenien un codi QR i també doncs, tenien les activitats que es feien. No? Igualment, també dintre de la web vilafranca.cat/ociestiu també hi ha totes les activitats amb una agenda del que es fa diàriament. Et poso exemples, no?
Per exemple, doncs, quina mena d'activitats?
Sí, per exemple, tallers de circ, hi ha manualitats, hi ha contacontes, hi ha robòtica, excursions, tallers de cuina, esports al complex aquàtic. També hi ha cinema, que aquesta és l'estrella, podríem
Opeta,
dir. Que és,
sí.
Aquesta opeta, a més, com que hi ha 300 nens que poden entrar a l'hora, doncs clar, és espectacular perquè poden anar amb els avis, amb el cangur, amb els... És el que volem, no? Al final aquesta també conciliació familiar, no? Hi ha algunes activitats, bueno, que dèiem més de 90 activitats, t'he ficat una gela, però n'hi ha més de 90.
La suma dona més de 90.
Més de 90. En aquest cas, totes elles són gratuïtes. Sí que n'hi ha algunes a preu mòdic de 2 euros a l'H2 Oci, la resta són de forma gratuïta. Hi ha alguna activitat que pots entrar amb el pare o la mare i hi ha alguna activitat que no. Per tant, també, a l'hora doncs, d'accedir a l'activitat, el mateix monitor també doncs, dirà si de dir, mira, pares, espereu-nos i d'aquí una hora ens veniu a recollir o no, per exemple, com és el cinema, que sí que es pot entrar perfectament amb la família i no hi ha cap mena de problema.
Cal inscripció prèvia, tot i que siguin gratuïtes majoritàriament?
No té per què, no té per què. No cal que s'inscriguin. Sí que en aquest cas, doncs, com que són activitats que es faran durant tot el juliol, vol dir que el taller de circ no en farem només un cop, és a dir, doncs possiblement en fem diversos cops al mes. Per tant, doncs, si no entra en un primer dia, aquell mateix dia, en un altre espai, hi ha altres activitats, no? Estem parlant del claustre Sant Francesc, claustre dels Trinitaris, escoles, on fem aquesta part de robòtica, estem parlant del complex aquàtic, és a dir, diferents activitats, però també en diferents zones de Vilafranca, perquè no només tot es concentri al barri del centre, sinó també perquè es concentra en altres espais de Vilafranca. Aquí també tenim el Debat Abat, no? Que són els equipaments esportius que també tenim obert. En aquest cas, doncs, aquest any, com a novetat, tenim l'Escola Estalella. És també una demanda que van fer amb l'alcalde, amb el projecte d'alcaldia de proximitat, que també comentaven al centre, no? Ens deien, ostres, no tenim cap espai al centre per jugar a pilota. Doncs vinga, aquest any fem el Debat Abat a l'Escola Estalella, fem també el camp de l'Espirall i també doncs, fem les instal·lacions esportives de la zona esportiva. No? I en aquest cas, doncs, igual, és a dir, comptarem amb que del 30 de juny al 25 de juliol doncs, tindrem totes aquestes activitats juntament amb activitats també de medi ambient, com són passejades a l'entorn o activitats de turisme, que també són les ulleres de realitat virtual. Tot això és ara potser... diem molta informació, però que no s'atabali les famílies, perquè hi ha una agenda i amb aquesta agenda doncs, poden trobar cada dia què és el que es pot fer.
I el target, parlem d'activitat familiar, juvenil, quin és el públic objectiu?
Doncs mira, de 3 a 12 anys estan destinades a aquestes activitats, però ja que també doncs, ja estic en antena i aprofito, tenim a partir de 13 anys que hi ha totes les activitats de la nau. Totes les activitats que des de la regidoria de joventut doncs, també van destinades a aquests joves i que en són un munt i també doncs, estan dintre de la mateixa web que dèiem vilafranca.cat/ociestiu hi ha aquesta part de la nau i aquí doncs, hi ha totes aquestes activitats.
I aquest oci estiu tindrà un final de traca i mocador, no? Com toca després de totes aquestes tardes de juliol amb activitat.
Totalment. Mira, al final acabarem el dia 25 de juliol, divendres 25, a les 19:30, acabem amb aquesta traca amb la companyia Xiula, que ens farà doncs, un concert a la Rambla Sant Francesc, també totalment gratuït, un espectacle musical familiar, i per tant, doncs, que serà doncs, aquesta cirereta del pastís per acabar amb totes aquestes quantitat d'activitats que hi haurà el juliol a la tarda i, per tant, doncs, faran unes tardes divertides, lúdiques, de qualitat i accessibles per tothom.
Hem començat conversant amb la regidora d'Educació i Esports i la Gemma Romeu també és regidora de Turisme i volem que ens presenti tot d'activitats que tindran lloc a partir de la setmana vinent organitzades per Turisme Vilafranca amb ganes de donar la benvinguda aquest juliol i escalfar motors pel Bijàs, oi?
Totalment. Comencem el juliol forts, comencem el juliol amb aquest segell que ens identifica, no?, com a capital del vi i què millor començar amb música. Lligat amb que el cap de setmana vinent ja tenim el Bijàs, doncs ens n'anem una miqueta endarrere i comencem el dia 2 de juliol en què tindrem un concert d'un grup, en aquest cas de joves, que vindran doncs, a fer-nos un concert a la plaça Jaume I.
Joves d'una escola britànica, joves
això
britànics.
Mateix, això mateix. En aquest cas, ells són una vuitantena de músics. Normalment aquests joves aprofiten la Costa Brava per poder fer concerts allà i aquest any ens van dir volem entrar més cap a l'interior de Catalunya. I va ser quan ens van proposar de venir a fer aquest concert. Aquest concert el dia 2 de juliol amb aquest grup de 80, però després també tindrem un altre, que és el 12 de juliol, amb una cinquantena de joves. Doncs són aquests dos concerts que, juntament amb el Vinzeum, el que farem és, amb aquesta plaça tan bucòlica, no?, per poder tocar, el Vinzeum també tindrà una barra i, per tant, doncs, podrem degustar també vins a l'hora doncs, que escoltem aquesta música. I val a dir que serà encara més espectacular pels joves i per tothom, perquè el dia 2 és dimecres, i aquests joves ja aprofitaran l'escenari que l'Acadèmia Tasta Vins ja ha col·locat per al Bijàs, aprofitaran i aquest escenari, ja que són tanta quantitat de músics, i així doncs començarem el dia 2 amb aquest concert.
I aquesta setmana vinent, a banda d'aquest concert de dimecres, pràcticament cada dia hi han propostes coincidint amb aquest Bijàs.
Sí, doncs mira, coincidint amb el Bijàs, el que farem és comencem el dia 2 amb aquest concert d'aquests joves que us he comentat. El dijous hi ha l'Enojàs, ja comença el Bijàs, però una miqueta abans començarem amb aquest, la preestrena del vídeo promocional que estem gravant des de la regidoria de Turisme com a destinació, no? Al final, doncs, pensem que també val molt la pena que el ciutadà doncs, conegui aquest vídeo que ens representarà com a ciutat i, per tant, doncs, què millor que fer-ho dintre d'aquesta setmana tan enogastronòmica que tindrem i musical, no? I què millor doncs, que fer-ho al mateix escenari on abans tocarà l'Escola de Música, doncs abans tindrem aquesta preestrena. I després, doncs, també lligat en el Bijàs, que tindrem doncs, un estand de Turisme a Vilafranca, el que proposarem seran visites guiades, totalment gratuïtes, de les petjades del vi. Aquests itineraris, no?, que ens expliquen el perquè d'aquesta capitalitat del vi i què hi ha doncs, darrere de cada celler, de cada espai que tenim aquí a Vilafranca, per exemple, l'edifici l'Enològica, per què es diu així, què hi ha darrere. És un itinerari que des del mateix servei de turisme doncs, portarem a terme.
També proposeu caminades i una visita especial de posta de sol a Santa Maria.
Sí, aquest valdrà molt la pena, el diumenge. El diumenge, dia 6, és una visita molt especial, aquesta posta de sol, amb el campanar. És una experiència, bueno, és una experiència única, molt bonica, amb un tas de vins, i aquesta la farà diferent, i creiem que, bueno, val la pena també que tothom qui vulgui, doncs, que ja es pugui apuntar, perquè són activitats que comencen amb aquest juliol, però que després segueixen amb totes les diferents activitats que tenim al mes de juliol, amb tot el que dèiem de l'oci i estiu, que també, doncs, hi ha activitats de turisme, però que també després hi tenim, doncs, totes les ulleres de realitat virtual. Em diu la gent: ostres, jo no ho he fet mai. Doncs escolta, a l'oficina de turisme, pots anar a l'oficina de turisme, i aquest cap de setmana mateix, no?, aquest cap de setmana que estem, d'anar a l'oficina de turisme, agafar les ulleres de realitat virtual, i aquí, doncs, et pots desplaçar-te amb aquestes ulleres al claustre Sant Francesc, a la plaça de la Vila, i també pots anar a la plaça de Santa Maria, i aquí, doncs, veuràs com era la Vilafranca antiga. I això, doncs, també és una activitat familiar que normalment no tendim a utilitzar-la, però que també val molt la pena. I tenim també els vitis, que són unes enxanetes petitones que també, doncs, estan amagades per tot Vilafranca, i val la pena també que les famílies ho coneguin i que ho puguin fer-ho en família, perquè és molt divertit. I, a més, doncs, també, no?, la Casa de la Festa Major, doncs, que continua oberta tot el mes de juliol per començar, doncs, a agafar aquesta il·lusió de Festa Major, lligat, evidentment, amb tots els balls que hi hauran, que ja estaran ensejant l'escorxador, però més amb totes les diferents places i d'aquí, de la vila. Per tant, doncs, ve un juliol carregat de moltes activitats.
Doncs toca gaudir-lo amb totes aquestes propostes que hem presentat avui. Gemma Romeu, gràcies i bon estiu.
Gràcies, igualment.
Marxem, acomiadem aquestes 3 hores de divendres 27 de juny. Ens n'anem de cap de setmana. Gaudiu-lo intensament, a recer de la calor, que serà intensa, com ens ha explicat el Marc. I dilluns, a les 9:06, torna el Penedès en xarxa. Adéu-siau.